fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Tardor, Joan Vinyoli. Ara sóc en avingudes de novembre, on tot es fa quiet i sembla caure com desistint. La melangia llaura camps de records, però ja res no sembra. Ara tot és campana que s'atarda, tocant a morts, i posa gravetat boscos endins, on la madura tarda ja minva, plena d'or i soledat. Ulls tristos, melancòlics de la posta, no us apagueu. La llangorosa flama, un altre món al nostre món acosta. Del somni fa més íntima la trama. Vida, on ets? La nit tot ho reclama. I un plor de vent és l'única resposta. Joan Vinyoli, Tardor.
Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. Arrenca oficialment el projecte estratègic per la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran 2020-2027, que es desenvoluparà seguint l'agenda compartida, una metodologia pionera a Europa impulsada pel Patronat de Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida. Volem saber-ho tot, fil per randa, d'aquest projecte estratègic basat en l'economia circular. Li preguntarem al Carles Gibert, diputat de Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida. Volem saber més coses. Agricultura ha alliberat al riu Noguera Ribagorçana més de 1.200 exemplars de peixos autòctons per recuperar les poblacions i fomentar la pesca sostenible. Aquests alliberaments s'enmarquen dins del pla pilot de producció de ciprínids autòctons que el departament té en marxa per les espècies barb de l'Ebre, bagra i madrilla. N'hem parlat amb el Joan Baraut Plarromaní, tècnic de pesca continental de Forestal Catalana i que dona suport al Servei de Pesca Continental del DARP. I, finalment, a la vaca tecnològica, ens farem ressò de la setmana fructícola. Enguany, pràcticament tot en format virtual, tot i que ja han hagut algunes visites al camp. Parlarem amb el Lluís Assín, que és cap del programa de fructicultura de l'IRTA. Som-hi, som-hi!
Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
La Diputació de Lleida impulsa el projecte estratègic per a la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran 2020-2027 de la mà de les principals institucions del territori i amb un mètode avalat per Europa. Es tracta d'una eina que ha de permetre generar un nou model econòmic basat en l'economia verda, circular i digitalitzada que s'ha de desplegar en 8 anys amb un pressupost inicial de 17,7 milions d'euros. Assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola, ramadera i forestal com a sector estratègic i afavorir l'arrelament al territori en base a la creació d'ocupació de qualitat en tots els sectors emergents són alguns dels principals objectius d'aquest projecte. En parlem amb el Carles Gibert, diputat de Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida. Carles Gibert, diputat de Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida, molt benvingut. Què tal? Com anem?
Molt bon dia, Pili.
Bé?
Bé.
Sí?
Bé, bé.
De moment, crec que últimament no estem rebent molt bones notícies, però aquesta n'és una i és una enorme i bona notícia. Per tant, d'entrada ja l'enhorabona per aquest projecte estratègic que heu presentat per la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran 2020-2027. És un pla estratègic enorme, segurament molt complicat, i avui ens agradaria doncs, que ens expliquessis les claus d'aquest projecte, Carles Gibert. Però on comencem? Explica'ns com neix aquest projecte estratègic, si et sembla bé.
D'acord. Tot i que és evident que em sembla que últimament doncs, tot és males notícies, oi? Doncs estem contents perquè tenim un projecte evidentment a mig i llarg plaç, per tant, un projecte que va ser com una mica una revolució també per les terres de Lleida, i que, per tant, doncs, ja hem començat a posar en pràctica. Precisament la setmana passada, doncs, hi ha un parell de convenis que vam signar tant amb el Departament d'Agricultura i d'Economia i Finances, com el divendres també, juntament amb d'altres entitats, com no pot ser d'una altra manera, amb el tema del 5G amb polítiques digitals. T'explico una mica, si et sembla, amb quatre línies generals, perquè el projecte és complex, aquesta visió de futur que volem tindre nosaltres compartida, que diem, aquesta agenda compartida, que és, que és una metodologia, doncs, que s'utilitza a Europa i, per tant, està avalada per Europa. Teníem també la consellera Serret amb streaming i també apoyant, doncs, aquest projecte, i que, per tant, la Generalitat n'és sabedora i nosaltres el volem aplicar també aquí a les Terres de Lleida per transformar aquesta plana de Lleida i el Pirineu i l'Aran, aquestes dues vegueries tan diferenciades que tenim aquí a la demarcació. Bàsicament, nosaltres comencem amb això ja farà pràcticament un any de parlar d'aquesta agenda compartida. I, de fet, al setembre del 2015 ja es parla de l'agenda 2030, amb la qual es contemplen els 17 ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible a nivell europeu, el que també es coneix com a Green Deal. Val? I precisament el número 17, que és l'últim, però per mi és el primer, perquè el 17, Objectiu de Desenvolupament Sostenible, parla de quines aliances s'han d'obtindre per poder-los assolir, doncs, aquests 17 objectius. I aquest parla precisament d'aquesta participació ciutadana per crear uns grups de treball. De fet, els dos grans eixos on vindran tots els ajuts europeus passaran per la digitalització i per l'economia verda. Però la metodologia que s'utilitza per començar a crear amb aquesta agenda compartida no és altra que la RIS3CAT. I el període 2021-2027, que són els períodes d'aquests 7 anys en què es mou la Comunitat Econòmica Europea, doncs, segons la pròpia comissària de la Unió Europea, la Ursula von der Leyen, ja parlava d'una inversió de 1 bilió d'euros, amb el qual a Espanya correspondria 140.000 milions d'euros.
Espera, perquè això ja no, ens costa entendre-ho, eh? 140.000 milions d'euros.
Sí, de fet, no ens hi cap, diguéssim,
al cervell,
al pensament, la quantitat d'euros que és això, no? També s'ha de dir que d'aquests 140.000 que serien destinats a la regió d'Espanya, Europa sempre parla de territoris i, de fet, parla de que la nova ruralitat és clau. Per tant, la lluita contra el despoblament, i aquí ens afecta de ple les terres de Lleida, doncs també estan basades aquestes polítiques. En aquests 140.000 milions d'euros que et deia, sí que és cert que 72.000 seran subsidis, és a dir, ajuts directes, i 68.000, pràcticament meitat i meitat, seran crèdits. Val? Bueno, estem també dins d'una regió, dins d'Espanya, per dir-ho d'alguna manera, que també té un PIB elevadíssim i, per tant, doncs, si vols, més endavant podem parlar de com està a nivell ara d'ERTES i de més, però sí que vull que agaféssim aquest concepte que estava comentant ara, sobretot incidint en aquesta nova governança o aquesta RIS3CAT. Què vol dir això? Que aquí hi haurà quatre potes, bàsicament, a l'hora de decidir cap on s'han de tirar endavant aquests ajuts, és a dir, transformar tants projectes. La pròpia administració, el teixit empresarial que tenim a cada territori, l'acadèmia, és a dir, l'R+D+I, i també la ciutadania de base, les associacions ciutadanes. Nosaltres aquí a Lleida, fins ara, en aquest any, hem vist que hi ha diverses oportunitats. Per exemple, tot el que és la valorització de la matèria orgànica que tenim, els boscos, totes les cadenes alimentàries, nosaltres continuem sent encara el rebost de Catalunya, i està creixent la massa forestal, pràcticament tindrà un 70%, degut, lògicament, a l'abandó agrícola. També els serveis ecosistèmics, que anomenem nosaltres, dintre els quals hi ha turisme, també però important, i el que pot esdevenir, amb aquesta nova digitalització i amb aquest teletreball, el que s'anomena Green Jobs. També hem vist que és una oportunitat, com deia, la digitalització, per tant, el 5G entenem que és una oportunitat, no tan sols la fibra òptica, que també, però el 5G és una oportunitat, el Big Data, tot el tema de grans volums d'informació, i també el tema de renovables. Ara torna a haver una eclosió, un gran boom en renovables, i per tant es parla, I, de fet, hi ha la ponència que és de la Generalitat i la llei del canvi climàtic aprovada a Madrid, un costat, però també la catalana, parla de, sobretot la catalana, i també europea, en alguns casos europea, de comunitats energètiques locals. Què vull dir amb això? Aquesta llum que es genera en el territori, que també serveixi en el propi territori. Això fins ara ho hem vist que molts factors endògens, que no venim nosaltres, és a dir, empreses de fora, en aquest cas en el sector energètic, l'IBEX 35, grans empreses, bancs i grans empreses com poden ser les pròpies elèctriques, acaben emportant-se aquests valors que són propis, que són endògens. Per tant, la primera feina que tenim a fer, i ja estem començant a fer, és valoritzar tots aquests recursos naturals. Pensem que el vent o el sol, com la llum solar, és un valor, també. Per tant, com que es pot mesurar, és un recurs natural, i hem de saber-ho, igual que ens passa doncs, amb la matèria orgànica, com deia, igual que amb els boscos, cadenes de matèries mines, ho hem de poder valorar a nivell municipal. És a dir, quins recursos té cada municipi, cada poble, cada ciutat, a nivell per fabricar renovables, per valoritzar aquesta matèria orgànica amb el tema de la digitalització. I això, evidentment, el nostre projecte va molt més enllà d'una sola legislatura, per això posem aquest horitzó 21-20-27, i generarà, com diria, aquest nou model de governança amb aquestes quatre potes, és a dir, aquesta agenda compartida. Fins aquí, si vols anem desenvolupant més, però...
Déu-n'hi-do. O sigui, que aquesta agenda compartida, per fer un resum, tindria doncs, aquests 7 punts no, que hem recollit de la valorització de la matèria, la millora de les cadenes alimentàries, la valoració dels serveis medioambientals, valorització dels boscos, digitalització, ocupació verda i eficiència energètica. D'això, d'aquí al 2027.
Sí.
Sí?
Sí.
Com és... Sí, perdona.
De fet, quan parlem d'en certa manera una revolució, perquè aquí a les Terres de Lleida pràcticament el que és el segon sector, sí que és cert que doncs, a la terra primer o primer sector, l'agricultura, la ramaderia, inclús els sectors serveis s'han desenvolupat, especialment en el Pirineu, però pràcticament el segon sector no s'ha desenvolupat massa. I ara estem amb la digitalització, amb aquesta revolució digital, amb aquesta nova revolució, amb la qual nosaltres entenem que també passa per valoritzar aquestes cadenes de valor que tenim en el propi territori i autogestionar nous productes o coproductes que se'n poden derivar i elaborar també aquests productes en aquest propi territori. Per tant, això, més que optimitzar, hem de portar, ha de transformar aquest territori. De fet, ens valem, no tan sols com que deia abans, de l'acadèmia, de l'UDL, de l'IRTE, de comunitats de regants, d'associacions, d'ajuntaments i del teixit empresarial, sinó que també teníem eines, com pot ser Global Lleida, o el CEI, el Centre d'Empreses Innovadores, que també està escampat per tot el territori, com a cadenes per transmetre aquesta revolució, aquesta transformació en el territori. Preveiem que aquests CEIs es transformin en hubs, que seran espais físics per implantar aquesta transformació, i també preveiem, i aquest dia estem treballant, en una plataforma virtual d'aquests nous projectes. Amb això tindrem un portafolio de projectes per crear diversos ecosistemes d'innovació territorial. És a dir, projectes per econòmicament sostenibles en molts casos, que inclús canviaran aquests projectes que teníem fins ara econòmicament sostenibles.
Per entendre-ho, seria doncs ja exemples del que ja s'està conduint cap a aquesta transformació, no?
Correcte. Això farà, diguéssim, per un costat, hem de tindre aquesta visió compartida entre tots els agents del territori, amb un lideratge institucional, si volem dir-ho així, bottom-up, però de dalt cap baix també, i horitzontalment, amb els quatre eixos aquestes que parlava, teixit empresarial, RMSD, ciutadania i administracions, per crear aquesta agenda compartida. Això serà aquest marc estratègic que ens permetrà anar amb aquests fons europeus per anar creant una sèrie de projectes en el territori que crearà aquests ecosistemes d'innovació territorial.
Que també té aquí molt a veure Perdona, sí. La bioeconomia, la economia verda, i aquí és on el ruralisme hi tenim tota la força, sí. No?
Clar, però primer hem de mesurar quina força tenim en aquest ruralisme. Hem de saber lo que té, quins recursos naturals i fins a nivell municipal.
Uh-huh.
I a partir d'aquí ens ha de donar oportunitats perquè Europa, tots aquests mils de milions que parlàvem abans, té molt centrat en el tema de digitalització. Evidentment, això és una oportunitat per a una nova ruralitat,
uh-huh.
el fet de poder treballar o teletreballar, però també crear noves cadenes de valor en un territori en el qual doncs, pràcticament està despoblat. Hem de pensar també aquí en polígonos industrials, hem de pensar també en valoritzar tot això, també té d'estar recollit amb aquests recursos que tenim fins ara, però també amb una economia verda. Pensem que d'aquest 100% de tots aquests europeus, pràcticament un 30% anirà en digitalització i un 30% en economia verda. Aquests ODS que et comentava abans en un principi de l'estil europeu.
Per tant, sí, és una revolució i com ha de quallar la societat? Perquè tenim davant una possibilitat de posar-nos al capdavant d'Europa. No sé, és la meva manera de veure-ho. La possibilitat de fer un projecte revolucionari. Podem arribar a capilaritzar aquest projecte perquè s'extengui? Ara, de moment, les administracions hi esteu apostant, que ja és una gran passa, evidentment, però com fem que arribi a tot arreu? Al llarg d'aquests 7 anys, amb aquests projectes, amb aquest pla que esteu preparant?
Mira, el primer cap de fer és creure'ns que tenim aquest potencial. Per tant, valoritzar-ho és una bona manera, però creure'ns-ho. Si no ens empoderem nosaltres mateixos, pensem que el gran dèficit que tenim en aquests territoris precisament és una població envellida, per tant, aquest talent que ens ha anat marxant cap a fora degut a aquesta pandèmia, que no tan sols és una pandèmia, sinó que el despoblament en si
sí.
també no deixa de ser una pandèmia.
Carles, t'he de dir que ja fa uns quants dies que aquesta conversa s'està repetint, o l'estic tenint amb altres persones, també vinculades a altres administracions. De veritat, creieu que el territori, la gent del territori, com a mínim les noves generacions, tenim aquesta desvalorització? Perquè jo no conec ningú de cap municipi que s'avergonyeixi de dir que és d'Almenar, d'Aitona, de, jo què sé, Pont de Suert.
No, estic d'acord. I és més, jo sóc optimista en aquest aspecte. És a dir, se'ns obre moltíssimes oportunitats. Poso a vegades l'exemple de les meves filles que són petites, quan parlava abans d'aquests dos grans temes d'economia verda, elles entenen, lògicament, i segur, on han de tirar cada llista de residus, no? El que anirà obert o aquesta consciència, a vegades, doncs verda, que tenim un planeta finit i, per tant, doncs només tenim aquest. Però també són digitals. O sigui, ells, pràcticament, a vegades, tenen ja van néixer amb la taula o amb el mòdul de Vall del Braç, no?
Uh-huh.
Per tant, ells, les eines les tenim. Però quan dic de creure'ns-ho, faig referència, a vegades, a cert pensament de dir, no ens en sortirem, o aquest negativisme que a vegades doncs, ha portat i ho hem vist en alguna ruralitat. Per tant, marcar dins a la pandèmia i dins el que volguéssim, cert optimisme a mig i llarg plaç. Estic segur que no que ens en sortirem, sinó que tenim una oportunitat. I tenim una oportunitat perquè tenim un territori que en aquest aspecte encara es vegi està tot per fer. Per tant, si no ho fem, ens ho faran.
Ah, i tant!
Dins aquest món globalitzat.
I tant!
Esclar, vull dir, quan parlàvem d'aquests factors endògens, d'aquests recursos, com poden ser el vent o com poden ser el sol, que vindran grans empreses i s'estableixen en el territori, també ho veiem en d'altres camps, com pot ser l'agrícola mateix. És a dir, si no ho fem, ens ho faran, perquè nosaltres aquests recursos els tenim. Per tant, hem de ser capaços de valoritzar-los, gestionar-los, tenim les eines, tenim els diners, tenim el projecte. Per tant, si tenim aquest projecte i ens el creiem, tenim els diners, això és imbatible.
Clar.
No cal res més.
Doncs ja han fet les primeres passes, ara doncs, han aplicant-ho al llarg d'aquests 7 anys. Per tant, el 2027 hi hauria d'haver casos pràctics aplicats amb aquests fons europeus per anar bé?
I tant, ho veurem abans ho veurem. Quan comencem amb aquesta campanya, de fet, nosaltres ja estem treballant amb aquests grups de treball, per tant, ja tenim grups de treball amb el que és digitalització, amb el que són millores de cadenes alimentàries, aquesta nova industrialització bio, tot això ho estem fent. Amb aquests hubs ens servirà per experimentar amb aquestos caps sobre el territori, de com tractar la biomassa. Pensem que, inclús el tema dels purins,
i tant,
que és claríssimament d'economia circular, sabem, o ja l'ha entès, que doncs, un 90% és aigua i que, per tant, es podria utilitzar, perquè és un dels ODS, és la gestió doncs, de l'aigua com un bé escàs, i un altre 10% és matèria orgànica, que podem continuar utilitzant de tot. Però estem veient també, dins, amb aquesta recerca i amb aquesta investigació, de que surten materials com pot ser la lignina, materials com pot ser la cel·lulosa, d'altres materials que estem important de fora i que són caríssims. El mòbil amb el que estic parlant està fet per l'envase en cel·lulosa. M'explico? Per tant, tot això hem de saber o valoritzar. Això són valors i cadenes que tenim. Això farà que una nova indústria s'hi pugui establir en el territori.
D'acord. En som conscients de fins a on es pot arribar si s'acaba d'aplicar bé aquest projecte i, sobretot, també som pioners, no? En aquest sentit. No s'ha fet res semblant a l'estat espanyol i no sé si a Europa. Carles.
De fet, hi ha algunes iniciatives... Hi ha algunes iniciatives, però a nivell de territori com és Lleida som dels pioners. Val a dir que està alineat, com te dèiem, aquests objectius de desenvolupament, està alineat amb aquestes agendes compartides, ells ens utilitzen d'exemple. De fet, una petita mostra la tenim i està funcionant. El Biolab Baixegre o Baixegrià, i és un exemple que estan utilitzant. I aquí s'està generant també cadenes de valors, com que, per exemple, en puïns i demés. I ells ens posen com a exemple a Europa. Per tant, estem totalment alineats. Ara falta, això també vull dir-ho, que el govern espanyol, que al fi i al cap estic analitzant aquests ajuts, ens doni la part proporcional. L'altre dia del president en funcions, no que ja volia gestionar directament aquests ajuts, però la part que toqués a Catalunya. Per tant, també hem de ser curosos, perquè si no, que acaba passant fins ara, havíem vist massa vegades que aquests ajuts europeus acabaren sent, i ho diré així de clar, doncs aeroports o línies d'AVE que no anaven a cap lloc.
I esperem que no.
També per això ens marquen molt i molt també les línies aquestes estratègiques que són les que han anat repetint fins ara. Nosaltres tenim projecte i està alineat amb aquesta situació. Per tant, aquí ens els gastarem. I pensem que Europa ens dona amb els fons europeus, un 50%. Però podem buscar multiforms fins a seguir projectes que estiguin finançats molt més d'aquest 50%. Diputació, en molts casos, ja posava doncs el 25%, per tant, estem pràcticament multiplicant per 4 cada euro. I he dit abans, també, que totes les inversions econòmicament sostenibles seran molt més profitoses que les econòmicament sostenibles. De fet, tenim ja 29 projectes en marxa, una trentena de projectes i d'iniciatives per posar en marxa aquesta transformació.
Ja estan en marxa? Més o menys de quins perfils? Posa'ns algun exemple.
Sí. Per exemple, un que ja està funcionant fa temps i també en fons europeus, doncs és el Forestar Local, que es tracta de tota la biomassa que es genera dels boscos, de la gestió dels boscos, com que cada vegada en tenim més, doncs establir calderes amb aquest aspecte de biomassa amb els propis ajuntaments o amb la pròpia administració o fer district heatings amb els quals puguin connectar-se també la població. O sigui, hem de predicar amb l'exemple, facilitar-ho com a administració que som, però que al final acabi revertint en la població. Les comunitats energètiques locals és això, en definitiva.
Doncs tenim una oportunitat d'or davant. A més, és que escoltant-te, per exemple, la biomassa, és que si no ho fem, els nostres fills, els teus i els meus, tindran un futur, i els de tothom, evidentment, però ja posant-nos en primera persona, perquè així ho entendrem una mica millor, no? El futur que els espera als nostres nens, com anem gastant el planeta a aquesta velocitat, doncs no els hi espera un bon futur. I et volia preguntar ja per acabar, Carles Ibert, la pandèmia que tanta angoixa ens està portant i, bé, evidentment, tantes coses dolentes, també se'n pot treure alguna de positiva, com per exemple el teletreball, que semblava doncs, abans del dia 14 de març que era impossible, ara queda clar que el teletreball és necessari i es pot realitzar des de qualsevol lloc, també des de qualsevol poble de Lleida, és a dir, si tens una bona línia DSL, això sí, la connectivitat 5G, etcètera, no? Es pot realitzar des de qualsevol lloc. La pandèmia fet que haguem d'obrir més els ulls a aquesta realitat, a aquest compliment dels ODS, a aquestes possibilitats que ens donarà ara aquest pla que heu escrit i que heu programat, que heu preparat?
Segur que sí, però de tota manera soc una mica empàtic amb molta gent que les està passant molt magres, molt malament, tot el sector que dèiem de l'hostaleria i de més. La pandèmia s'acabarà quan tinguéssim la vacuna i mentrestant anirem posant parxes en un tema que és global, com també és global el tema dels hotels. I també és exponencial la pandèmia, igual que ho és tota la revolució, diguéssim, tecnològica o digital. Però sí que és cert que hi ha gent, o sigui, la revolució aquesta per ser això, és un canvi. Hi haurà feines que ens han d'enganyar, o comerços o empreses que no tornaran a obrir. O s'hauran de transformar, o hauran de preveure el que dius tu al teletreball. Nosaltres vam, però tampoc tot és teletreball, o tindre una venda online. Evidentment, aquell petit comerç en aquell municipi o aquell restaurant, el que no pot és pensar que viurà només doncs, pels menjars que aniran a buscar ara, o només per la venda online de la botiga que tingui feta. Per tant, hem de començar a pensar ja diferent o començar a canviar mentalitats amb aquestes inputs que marcava abans. De fet, nosaltres aquí a Lleida, a part d'engegar la campanya que tinc sort de tindre-te a prop, que per cert va tindre més de 3 milions d'interaccions i coneixeu bé vosaltres, sí que és cert que en principi les dades que ens estan amb estudis que hem anat fent amb la UDL i de més no afecta tant com en d'altres territoris o regions. No vull entrar en sectors perquè hi haurà sectors molt malmesos aquí, com he dit abans, però el fet també de tindre una economia agrària,
doncs
hi haurà sectors que no afectarà tant. Però he de dir també que les dades no són bones. I pensem, quan parlem dels nostres fills, que hauran vist dos grans crisis i encara les dades no ens diuen que estem recuperats al 100% a nivell de comarques de la del 2008. O sigui que no soc massa optimista al respecte. Soc optimista a mig i llarg plaç, però no amb aquesta immediatesa fins que no tinguéssim la vacuna i jo entenc que no podrem entrar no en una nova normalitat, sinó en pensar ja les coses diferents que hem de començar a fer.
De fet, poc temps després de que ens confinessin vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar, ara no recordo el nom, però un catedràtic d'Economia Local i Regional de la URB, de la Universitat Rovira i Virgili, que van publicar un estudi on deien que les zones més rurals tindrien més possibilitats de sortir-se'n de la crisi, tot i que estarien tocades també, que no pas les zones més turístiques. Per tant, que les economies més agràries i més rurals ho tenien una miqueta millor a la pandèmia que no pas a altres llocs on depenien molt més del turisme. Per tant, aquí també tenim una oportunitat.
Sectors,
evidentment, n'hi ha que ho estan passant molt, molt malament.
Sí. Hem de pensar en aquesta nova ruralitat, tot i que, i no és que ara hem començat molt optimistes i ara estem entrant dins a ser negatius, però és així, vull dir, la tendència també global és anar als grans urbs. Clar, revertir això és difícil, però tenim noves eines. Per tant, carai, hem d'anar lluitant tots aquests municipis que tenim doncs molta vivenda, perquè evidentment el que necessita una persona per desplaçar-se del seu lloc de treball és tindre feina, per un costat, però també tindre teulada. I també s'ha de valoritzar també a nivell local quines vivendes es poden rehabilitar, quines vivendes es poden llogar d'alguna manera. Per tant, tot aquí tenim una gran feina també en els municipis, a nivell municipal, banda d'aquests grans projectes, d'aquests ajuts, d'aquests fons que ens venen de la Unió Europea.
Doncs, Carles Gibert, a pedalar. Ens toca pedalar.
I tant. Molt bé.
Doncs, moltíssimes gràcies avui per estar amb nosaltres, per tenir aquesta conversa distesa que hem pogut explicar una mica millor en què consisteix aquest pla estratègic. Carles Gibert, diputat de Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida. Molta sort per a tots. Que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Vinga, ànims, una abraçada. Adéu-siau.
Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
Agricultura allibera a Lleida més de 1.200 exemplars de peixos autòctons per recuperar les poblacions i fomentar la pesca sostenible. Els alliberaments s'emmarquen dins el pla pilot de producció de cinípids autòctons que el departament té en marxa per les espècies barb de l'Ebre, bagra i madrilla. Els exemplars provenen tots de la conca de l'Ebre i s'han alliberat a les masses d'aigua d'aquesta conca hidrogràfica. Els alliberaments tenen com a objectiu recuperar i millorar les poblacions actualment en declivi d'aquestes espècies i fomentar-ne la pesca recreativa sostenible, que històricament està més enfocada a la pesca de la truita comuna. Cal recordar que a tot Catalunya la pesca de les espècies de ciprínids autòctons es realitza exclusivament en modalitat sense mort. Això vol dir que un cop extret el peix de l'aigua s'ha de retornar amb vida al riu o a l'embassament. El Joan Baraut Pla Romaní és tècnic de pesca continental de Forestal Catalana i dona suport al Servei de Pesca Continental del DARP. Joan Baraut Pla Romaní, tècnic de pesca continental de Forestal Catalana i que també estàs donant suport al Servei de Pesca Continental del DARP, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Benvingut, què tal?
Moltes gràcies, bé.
Quin títol més llarg, eh?
Sí, eh?
A veure, avui voldríem parlar amb tu en tant que tècnic, perquè el departament ha alliberat a Lleida més de 1.200 exemplars de peixos autòctons per recuperar les poblacions. En què consisteix aquest pla pilot?
Doncs bé, aquest pla pilot que ja portem des del 2014 treballant amb ell consisteix en fomentar el que és espècies de ciprínids autòctons, bàsicament la bagra, barb de l'Ebre i madrilla. Són tres espècies que els últims anys hem vist que estan en declivi arreu de Catalunya i el que volem és, per una banda, potenciar les seves poblacions i, per l'altra, fomentar-ne la pesca sostenible d'aquestes espècies es pesquen sense mort a tota Catalunya.
Anem a pams, perquè aquí ens has explicat moltes coses. Primer, sí. Són aquests tres tipus, diguéssim, aquests tres exemplars?
Aquestes tres espècies.
Gràcies. Per què està bé, doncs, això en perill? No sé si d'extinció, però que, doncs, això, havien baixat molt.
No, és a dir, han baixat molt les poblacions degut a múltiples factors. La contaminació de les aigües, tot i que els últims anys s'ha millorat molt en aquest aspecte, però bueno, contaminació de les aigües, introducció d'espècies exòtiques que depreden sobre elles o competeixen pel seu hàbitat, obstacles al riu, etc. Destrucció de l'hàbitat, etc.
D'acord. No. I d'on provenen aquests exemplars? Perquè, evidentment, si els heu introduït, venen d'algun altre lloc, no?
Sí, concretament, aquests exemplars que tenim a data d'avui venen tots de la conca de l'Ebre, de diversos punts de la conca de l'Ebre. I llavors, per aquest motiu, també l'estem alliberant només a la conca de l'Ebre, per no traslladar, diguem, exemplars de conques a diferents conques, perquè no seria el correcte.
I ara, com a curiositat absoluta, com s'alliberen 1.200 exemplars de ciprínids, ho hem de dir així, eh?
Sí. Com s'alliberen?
Doncs, sí, com és la metodologia? Com els transporteu i com es farà l'alliberament?
Els mantenim en una piscifactoria i la metodologia és molt simple. És a dir, es van a la piscifactoria, es capturen, es rebaixa, diguem, el nivell de la bassa on estan, es capturen, els transportem en un vehicle amb dipòsit amb aigua amb sistema d'oxigenació permanent, que a més podem controlar en tot moment el tant percent d'oxigen i la temperatura de l'aigua per garantir que estan en correctes condicions. I quan arribem al destí, doncs els alliberem. Intentem repartir-los en diferents punts i ja està, és tan senzill com això.
D'acord, no, tan senzill per vosaltres, que en sou els experts, eh? I després també heu fet marcatge dels peixos, com l'heu fet?
Sí, això ho hem fet aquí al Noguer de Ribagorçana. Hem marcat part dels peixos que hem alliberat mitjançant, els inserim un microxip, que es diu tipus PIT-TAC, no deixa de ser un microxip similar al que s'instal·la als animals, als gossos de companyia, perdó. Que llavors això el que ens permetrà és posterior fer una pesca elèctrica i els exemplars que puguem capturar que estiguin microxipats poder saber-ne el seu creixement, com s'han adaptat, etc.
La finalitat també és que es reprodueixin? És a dir, això també seria una dels objectius?
Sí, clar. L'objectiu és que puguin establir-se al lloc on els alliberem i puguin proliferar.
En quines zones del riu Noguera-Ribagorçana heu fet doncs, aquest repoblament amb aquestes 1.200 exemplars?
L'hem centrat a Ribagorçana a l'alçada de Corbins-Torlameu. És una zona de pesca controlada que es va crear aquest any 2020. S'ha creat precisament amb l'objectiu de fomentar els cipriners autòctons.
I la finalitat, em deies, que és això, no? També, sobretot, buscar aquesta pesca més esportiva, aquesta pesca de no mort.
Sí, és a dir, fomentar la pesca de cipriners autòctons, que per una banda ja veiem que la gent té un interès important en aquestes espècies, doncs fomentar-la, és a dir, que es trobin, que quan van als rius doncs, hi hagi més poblacions, hi hagi més exemplars d'aquestes espècies i fomentar la pesca. Uh-huh. Que a més aquesta pesca es fa de pesca sense mort, és a dir, que s'alliberen tots els exemplars.
Uh-huh. Només 100 exemplars del barb de l'Ebre, 200 de Baraga, de Bagra,
sí.
I 900 exemplars de Madrilla.
De Madrilla, sí, això és el que hem pogut alliberar aquest any. Us avanço també que avui i dilluns vinent també hi ha uns altres alliberaments, que són més a la província de Tarragona, i de cara a l'any vinent la idea és tenir més estoc per poder anar fent més alliberaments.
També d'aquestes altres zones de l'Ebre o d'aquests mateixos exemplars que es puguin reproduir i que es puguin portar cap a altres llocs? Com...
No, és a dir, a la piscifactoria on mantenen aquests exemplars,
sí?
Tenen altres exemplars i la idea és tenir-ne més perquè, a més, allà se'ls han reproduït, han tingut la gran sort de que se'ls han reproduït madrilles i bagres de forma espontània, amb la qual cosa doncs, és un èxit i això ens permetrà segurament doncs, tenir més exemplars de cara als anys vinents per poder destinar a reforçar poblacions que serien a la Conca de l'Ebre, tal com us he dit, doncs, perquè els exemplars que tenim són de la Conca de l'Ebre.
D'acord. I com han respost les societats de pescadors, de pesca esportiva?
Bé, doncs, de moment estan molt contentes les dues societats que els hem fet els alliberaments, i que els estem fent els alliberaments, contents de saber que podran tenir més peixos al riu i que podran gaudir-ne i que, a més, podran gaudir, tal com he dit, d'una forma sostenible, pescant-ho sense mort.
Uh-huh. Per tant, positiu, eh? Amb ganes, m'imagino.
Et volia preguntar... molt engrescats.
I tant. Et volia preguntar, Joan Baraut, si creus que vivim d'esquena una mica als rius, no? Fa uns anys vivíem, diguéssim, aprofitàvem més el riu. Si la pandèmia també ha fet que recuperem aquestes zones naturals que durant molts anys doncs això hem viscut absolutament d'esquena a elles.
Sí, bé, a nivell de pesca sí que és cert que, i de peixos, sí que és cert que clar, els rius, molts cops no veure's els peixos de forma directa, doncs sembla que diguis que no donis importància. Afortunadament ha anat canviant i cada cop la gent està més conscienciada. I el que em deies de la pandèmia, s'ha vist que aquest any els rius s'han omplert, sobretot a l'estiu s'ha omplert de gent que volia anar a la muntanya, a estar en contacte amb la natura, ja que com hem portat uns quants mesos confinats a casa, doncs quan ens han deixat sortir doncs, tothom volia gaudir de la natura i dels rius també.
Ja saps que amb aquestes coses de caça i de pesca doncs hi ha part de la societat que tampoc no ho veu, no ho té clar, no ho acaba de comprendre, però aquí voldríem alegar una mica doncs, aquesta feina que fan també de conservació del propi riu, en aquesta ocasió, els pescadors que fan aquesta pesca sense mort, no?
És a dir, reitero, la pesca d'aquestes espècies que estem alliberant es fa sense mort, amb la qual cosa és una pesca totalment sostenible. Sempre hi haurà qui no ho respecti, però ja estem parlant de il·legalitats. Però realment qui ho fa bé pesca sense mort i per tant no hauria d'afectar a la conservació d'aquestes espècies.
I ara que heu estat alliberant aquestes espècies i aquests exemplars, et volia preguntar per la salut del riu, perquè fa un temps entrevistàvem a la Societat de Pescadors una mica més amunt, d'Alfarràs, i ens queixaven que... Això va ser prepandèmia, pre-Covid, i es queixaven doncs, que els marges estaven molt bruts, que hi havia moltes algues... No sé si heu pogut detectar alguna millora. al riu, no a la Riba Borsana?
No hem estudiat tant a fons, però bé, es veu sí que hi ha algues, la veritat, però per altra banda, aquestes algues fa que també hi hagi molt macroinvertebrats, amb la qual cosa els peixos tenen molt menjar. Llavors és una cosa que s'ha de valorar, és a dir, s'ha de posar en una balança i veure aviam si realment compensa o no compensa el fet. Però no, els pescadors m'imagino que es queixen de tantes algues perquè a nivell de pesca els suposa un impediment o una dificultat. Ja que
s'amaguen més, potser, s'amaguen més.
Per amagar-se i perquè quan tu llences l'esquer, molts cops l'enganxes a les algues i tota l'estona estàs traient algues. Llavors dificulta l'acció de pesca. Però, per altra banda, el que us he comentat, aquestes algues...
Han de ser, l'ecosistema ho requereix.
Sí, potser no tant amb tanta quantitat com hi ha, però sí que ajuda que hi hagi molt macroinvertebrat. I el macroinvertebrat és l'aliment pels peixos i si hi ha aliment, hi ha més peixos.
I en general la salut dels rius a Catalunya com la tenim?
Ha millorat bastant. Això us podria... No, igual no sóc la persona més adient per dir-ho. Hauria de parlar poder més amb les confederacions hidrogràfiques, amb els organismes de conca, que són els competents en la salut de l'aigua. Però ha millorat bastant. De fa unes desenes d'anys, ara ha millorat molt, en general.
Ara aquí has obert un meló molt interessant, Joan, ja per acabar. Explica'ns com funciona això de les confederacions. Clar, perquè al cap i a la fi, qui són, diguéssim, entre cometes, els propietaris dels rius?
És a dir, el recurs aigua és competent als organismes de conca. Que a Catalunya tenim la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, el que és la Conca de l'Ebre, i a les conques internes tenim l'Agència Catalana de l'Aigua. Val? Llavors, per altra banda, hi ha el recurs pesca, que aquest es gestiona des del Departament d'Agricultura. Val? És a dir, tenim per una banda l'aigua, però per l'altra la pesca.
D'acord.
I per altra banda, dins l'ecosistema tindríem les espècies exòtiques i espècies protegides que es gestionarien des del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Per tant, un organigrama complicat.
Hi ha diferents organismes que entrevenen en els rius.
Doncs Joan Baraut, Pla Romaní, moltíssimes gràcies per aquesta classe que ens has fet, per aquesta explicació tan pedagògica. Recordem que ets tècnic de pesca continental de Forestal Catalana i que dona suport al Servei de Pesca Continental del Departament d'Agricultura. Ha estat un plaer conversar amb tu. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Bona
igualment.
Feina.
Gràcies. Adéu.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
L'IRTA presenta la Setmana Fructícola. Degut a la situació actual, durant aquest 2020 no ha estat possible realitzar les grans jornades de manera presencial i compartir amb tot el sector impressions, les darreres novetats i innovacions tecnològiques. La Setmana Fructícola, doncs, es reinventa. Enguany es celebra en format virtual del 26 d'octubre al 8 de novembre. Aquest nou format inclou les ponències de l'IRTA, ponències comercials, demostracions de camp i exposició d'empreses a través de diferents jornades, connexions i dies concrets segons el cultiu. Luis Asín és el cap del programa de fructicultura de l'IRTA.
La Vaca Tecnològica.
Luis Asín, cap del programa de fructicultura de l'IRTA, molt benvingut. Què tal? Com va aquesta setmana de fructícola?
Bé, bastant enfeinats, però ja està bé, diguem, amb els temps que corren, tenir feina i tenir il·lusió per fer coses ja està bé, així que perfecte.
I tant, és molt agraït, no?, tenir, doncs, això, objectius i projectes, i sobretot
sí,
quan...
I en aquest cas encara més perquè és un projecte engrescador, diguem, que hem fet algo diferent del que havíem fet fins ara i com les coses estan rullant bastant bé, tècnicament i a nivell d'assistència, vull dir, perfecte.
Al final us heu reconvertit al virtual, com moltíssimes altres fires, no?, i altres actuacions, però no heu deixat tampoc de fer visites al camp. Anem a pams. Primer, més que setmana, fructícola, que així se'n diu, són 15 dies d'activitats, no?, de ponències, etc.
Exacte, hem creat un espai web en el qual, diguem, durant 2 setmanes, fins i tot s'allargarà una mica més, hi ha accés a tot un seguit d'informació, de xerrades, de ponències, que qualsevol productor, tècnic, assessor, qualsevol del sector, diguem, de la fruticultura, pot tenir accés, i a més no només això, sinó que en un futur, al canal IRTA de YouTube, totes aquestes ponències estaran en el repositori, de manera que es podran visualitzar pues, al llarg de l'hivern o al llarg de l'any que ve, quan veguis que hi ha un tema que et pugui interessar.
Déu-n'hi-do. Respecte a aquestes ponències, ja n'heu fet unes quantes, no?
Sí, avui és el quart dia. El dilluns vam fer la jornada de l'Ameller, amb sessió de català i castellà, 2 hores més o menys cadascuna. El dimarts vam fer, en aquest cas, el mateix format, però préssec i nectarina. Ahir va ser pera i poma, només en català, perquè ser dos cultius ho vam fer més gran, de 2 hores i mitja. I avui, justament, dijous, és la jornada en castellà de manzana i pera.
D'acord. I també esteu fent una fira virtual.
Exacte, diguem, ja la fira, tot va encadenat, diguem, no? I és a la fira virtual, és un espai web que es diu setmanafrutícola.cat, el qual pots entrar, t'has de donar de alta, diguem, però no, només te demanen, diguem, per tenir registre de qui ha entrat i a quines hores ha entrat, vale? I això és, tu entres en un espai en el qual hi ha 40 empreses del sector, fabricants d'agroquímics, vivers, comercialitzadores de malles antipedra, sistemes de rec, moltes tecnologies diferents, vale? En el qual tu pots entrar en cadascuna d'aquestes, com si fos un stand, vale? S'assembla molt, diguem, a les fires de Sant Josep o Sant Miquel, d'aquí de Lleida, diguem, per conèixer, però en aquest cas en format virtual tu entres i allí, diguem, tens informació, catàlegs, vídeos i fins i tot en algun cas pots interactuar amb l'empresa directament perquè hi ha un chat. Llavors, doncs mira, m'he trobat aquest producte o he trucat aquesta varietat i pots escriure en aquell moment, si estan connectats te responen al moment i si no, doncs quan ells se connectin te responen, i és una mica per promoure una mica l'intercanvi de coneixement o d'innovacions entre el que desenvolupa les empreses i l'usuari final, que en aquest cas normalment sempre és el fruticultor.
Què és el que els preocupa més ara al sector agrari, als pagesos?
Bueno, ara estem en un moment en el qual la collita pràcticament ha acabat, només queden per collir l'última varietat, que és Pink Lady, vale? La Fuji encinyarrada. Llavors ara estem en un moment en el qual, bueno, diguem, estem una mica fent les prediccions de quina serà, pues, una mica els ingressos que tindran els productors, no? De manera que és un moment en el qual els productors comencen a rumiar en base als guanys que han tingut si voldran fer alguna inversió. Això és que és el que s'hi preocupa. Normalment en aquesta època és si vol fer una inversió, bàsicament una nova plantació, penso en aquest cas, vale? És quina varietat plantar. Vale? I és una informació que nosaltres diem és el cor o el punt fort nostre, que és validar si les varietats s'adapten bé o no a les nostres condicions per poder recomanar-les. No? De manera que la gent s'informa i després, en base a l'aposta, dir, pues, plantaré això o altre, pues, s'adreça als viveristes per fer la comanda de planta.
La veritat és que en els últims 2 anys, els que ens passegem una mica pel territori, pels camps, sobretot del Segrià, de la demarcació de Lleida, hem vist que hi ha hagut moltes plantacions que s'han arrencat, moltes segurament pel pla d'arrencada, també per la crisi de preus de la fruita dolça. Amb què substitueix? Si s'arrenca préssec, substitueix sobretot amb ametller o no té per què? Quines recomanacions feu vosaltres també?
Ja, el moviment no és unidireccional només en un sentit. Està clar que el moviment de préssec a ametlla és relativament fàcil perquè són espècies que, encara que el maneig sigui diferent, són coses relativament properes, no? I això es dona. També és cert que la zona productora de préssecs, bàsicament el Baix Segrià, o en gran mesura el Baix Segrià, l'ametller s'adapta molt bé. De fet, l'ametller és un cultiu que s'adapta molt bé, és molt més elàstic. ¿Vale? Però, per contra, la zona del Baix Segre, per produir poma, pera no tant, però per produir poma, diguem, el clima ja no és tan favorable. ¿Vale? I això és el que passa, és que hi ha algunes zones o alguns àmbits en els quals s'estan adreçant cap al préssec, i uns altres hi ha un moviment cap a la poma. La pera és bastant estable, diguem. La pera durant anys, diguem, és una situació bastant estable. Va haver una davallada fa temps, però ara més o menys està estable. Llavors, hi ha com els dos moviments. S'aposta cap a la poma, bàsicament perquè són deficitaris en producció de poma a nivell espanyol o a nivell català, i en el cas d'ametlla també són deficitaris, de manera que hi ha com aquests dos moviments. Hi ha altres cultius que apareixen amb un interrogant, que justament una de les xerrades que vam tenir el dimarts va ser en aquest sentit, que és la mangrana, per veure fins en quin punt el cultiu de la mangrana se pot adaptar a les nostres condicions. No és que ho tingui molt, molt bé, però tampoc ho té malament. ¿Vale? Això és un cultiu que està ben adaptat, però és cert que nosaltres arribem a produir una mica més tard, de manera que ja no són els més primerencs, el qual d'una manera això té un impacte en el preu, però és un cultiu que té les seves possibilitats. Quan parlem d'un cultiu que té les possibilitats, mai pensem que pugui ser substitutiu de, sinó que en tot cas és un cultiu que pot ser complementari, que pot interessar tant al productor com al mateix, com a les mateixes centrals de confecció, de manipulació, perquè poden ampliar una mica el seu ventall, com al seu dia va passar amb el caqui o amb altres cultius.
I la figa?
La figa, curiosament, està en un moviment bastant important. ¿Vale? Bastant important, està clar, percentualment, no? Perquè en gran mesura el seu cultiu està centrat a la zona d'Alguaire, d'Alfarràs, ¿vale? I està començant a tenir un interès perquè és un cultiu considerat minoritari que té el seu hueco. ¿Vale? I de fet, fa poc va haver-hi un empresari d'aquí de Lleida que ha iniciat el procés del registre d'una varietat de figues. Una varietat de figues que en principi va aparèixer al seu tros, que és diferent de qualsevol altre, ¿vale? I és un, bueno, és un empresari que anava en penta i va decidir registrar aquesta varietat per, en un futur, diguem, apostar per ella o poder explotar-la comercialment. No? Cosa que si fa 15 anys algú ens pregunta de que t'has trobat una figa, diu, pues me l'he trobat, pues mira, pues me la plantaré a l'hort per casa meva i ja està. ¿Vale? I això vol dir que hi ha moviments en aquest sentit. ¿Vale? Que això només és fruit d'una cosa, i és que ens cansem de dir-ho, però és una realitat. El sector frutícola de Lleida, el català, però en el cas de Lleida, diguem, és molt dinàmic. I el préssec ara és el cultiu amb més importància, ¿vale? Però fa anys no ho era. I això vol dir que la gent, aquests canvis, diguem, de tendències i professionalitzar-se i tecnològicament assumir reptes, hi és. De manera que entrar, que la figa se'n vagi en unes altres zones o que s'introdueixi la mangrana o que tal, és algo que el sector, diguem, té aquesta capacitat. Tecnològicament és molt bo, és innovador i vol fer-ho.
I això no pot portar problemes també, no?, que tothom vagi cap a un cultiu. Per exemple, ara, doncs, que pugui haver problemes en un futur amb l'ametlla, no?, que sí, ha sigut un dels cultius on més gent se n'hi ha anat quan han arrencat préssec.
El risc sempre hi és, ¿vale? I no cal dir-los als companys de préssec, nectarina i paraguaio, diguem que per desgràcia ho estan patint. No? Hi és. Quan parlem de l'ametlla, és un cultiu que té marge. Té marge en el sentit de que la demanda encara és molt més gran que l'oferta. I a més la demanda continua creixent. De manera que la sensació és de dir, si passa, aquesta situació, diguem, aquest possible crisi, diguem, serà molt, molt lluny. És cert que aquest any els preus són més baixos del que havia estat els últims anys, això s'ha de dir. Vale? Però és una qüestió més conjuntural d'aquest any, que no vol dir que es puguin repetir altres anys, però no és una qüestió estructural, cosa que li passa al préssec. Vale? De manera que en la mella encara té el seu marge. Evidentment, aquells que van plantar fa 10 anys o 6 anys, diguem, o potser 15 anys, diguem, aquests, diguem, òbviament han viscut els períodes més gloriosos o més d'or, diguem, del cultiu a nivell de preu. No? El mateix que va passar el seu dia amb els paraguaios, que el preu era espectacular i tal. Escolta, benvingut sigui, diguem, no? Vull dir que no, però, diguem, aquestes situacions en les quals tot rulla molt, molt, molt bé, pues bueno, aniran passant i aniran baixant i perdent.
I el valor afegit a l'agricultura se l'ha de donar a través de fer, doncs, això, cultiu ecològic. I després tothom diu que és molt difícil fer cultiu ecològic de presseguers en especial, no? De préssecs i nectarines.
És una opció, com a tal. Exigeix, diguem, un nivell tècnic no sé si dir superior, però sí, diguem, amb un punt de mira diferent de l'estàndard, ¿vale? Perquè t'has d'avançar a tot i tot ho has de gestionar en temps, perquè no pots esperar-te a tenir un risc i eliminar-ho. ¿Vale? Encara així, tot s'ha de dir que quan pensem en producció ecològica, moltes vegades la gent pensa que el gran repte és el control de plagues i malalties. Però apareixen altres reptes que en la cultura convencional no pensem, ¿vale? Com és el control de males herbes, com és fins i tot l'adobat, en el qual, bueno, ara la cosa ens ha evolucionat i ara tot és més fàcil davant de productes, diguem, que tenen el registre per producció ecològica i fa que la cosa estigui més fàcil, diguem, però té un grau de complexitat diferent, més elevat, òbviament, i com a tal té el seu espai, és un nicho, i se dona per bo que això creixerà. Per això inicialment els productors que feien producció ecològica originàriament eren empreses relativament petites, però ara estem veient, diguem, que empreses importants comencen a fer una aposta clara en aquest sentit i veiem superfícies i veiem indústries al darrere, vale? De manera que anirà creixent. Això està clar que sí.
Doncs Lluís Assent, cap del programa de fruticultura de l'IRTA, moltes gràcies per estar amb nosaltres, que vagi molt bé, sort amb tot.
Molt bé i moltes gràcies pel vostre programa, que segur que té el seu impacte sobre tot el sector productor de tota Catalunya. Moltes gràcies per la feina que feu.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.